11 i 13, 6 i 13, veurem una nova sessió de cinema amb en Toni Cordero. Avui per parlar del grandíssim actor Gene Hackman, que ens va deixar el passat 18 de febrer i que vam veure en pel·lícules com aquesta que estem escoltant ara de fons, en aquest cas la banda sonora de Superman. Allà el veiem a Gene Hackman fent del dolentíssim Lex Luthor. Molt bon dia, Toni Cordero.
Bon dia, Mepo, què tal?
Molt bé, molt bé, contents de saludar-te. Bé, tu mateix, què és el que vols destacar de la vida i obra de Gene Hackman?
Saps que en aquesta pel·lícula, bueno, en Gene Hackman s'havia declarat un confés devot en Marlon Brando.
Ah.
Però ell va ser una pera en dolç que li dessin un paper a una pel·lícula en la que sortia aquest actor. Però el que li
clar,
va anar...
Clar, Marlon Brando feia de pare de Superman,
d'en
no?
Superman, exacte.
Joel, em sembla que es deia.
Sí, i per dir quatre paraules llegides a una pantalla, perquè ni és que ni s'aprenia els guions, va cobrar una pecada de sous. Bueno, és... perquè realment ja en aquell moment que hi era un actor que anava una mica en decliu, pues ja només treballava quasi per... pels diners, no?
Per encàrrec, i anava sentint com anava la caixa registradora,
això,
no?
Això, exacte.
Anava fent.
Sí. Pues en Gene Hackman, el que ell no volia llevar-se és bigoti. No es volia... però clar, pel paper de Lex Luthor, que és un villà de més calvo, que no té res de pel a sa cara, pues clar, tenia que fer obligadament i bueno, i no li va quedar altra. I va fer un personatge molt convincent, perquè és que era el gran acert d'en Gene Hackman, que és un actor que valia per tot. Una persona que no té tampoc una planta així de gran galant de Hollywood,
no.
Una persona senzilla, però una persona amb un carisma molt especial que el feia encaixar bé a qualsevol mena de paper. Fos d'abogat, fos de xèrif, fos de villà... A part, tenia una viscòmica molt bona, perquè a part fa un personatge, Lex Luthor,
sí.
Simpàtic, que amb el que empatitzes, no?
És tan sàdic al final que fa gràcia,
sí,
no?
Sí, fa gràcia. Recorda, no sé si vas veure tu el Jovencito Frankenstein de 1974,
sí?
De Mel Brooks, ahir fa d'esguelo que hi cego, que se li veig la sopa bullint en Frankenstein,
sí.
I que vol li crema allí, entre seu, clar, però com no encerta, com no veu res, saps? Ahir realment ja es veia que en Gene Hackman destacava com un...
I això que a l'escola d'actors on va anar a Pasadena Playhouse, l'anècdota,
sí.
És que... va obtenir la puntuació més baixa de tota la història d'aquest centre educatiu per actors. Allà va coincidir, es va fer amic, per cert, de Dustin Hoffman.
De tots dos va dir directors d'escola que no valien per res, que no arribarien enlloc.
Mira'ls.
I és perquè en Gene Hackman en aquella època era un olot introvertit. Va tenir una infància difícil. A casa.
Pares separats, mudances,
sí.
Diverses, va acabar vivint amb l'àvia.
Quan tenia 13 anys, és una època molt difícil, l'adolescència, era quan el pare va marxar. El pare és que també era una persona distant i una mica complicada. I ell pues, va fugir de casa seva, viuen 16 anys, es va allistar en els marines.
Tinc entès que mentint amb l'edat per
sí,
poder-se allistar.
Va dir que tenia 19 anys o 20, i no, era encara un garrit. I va estar treballant d'operador de ràdio a Xina, va estar al Japó, també a Hawaii. Llavors, al tornar, es va matricular a la Universitat d'Illinois, ell va estudiar periodisme i també producció televisiva. Més endavant va entrar a l'escola de tècnica de ràdio a Nova York, que quan els militars retirats li daven una subvenció al govern, que més o menys podien anar mantenint-se, però encara i tot no es mantenia, però va necessitar treballar en diverses coses per poder-se pagar els estudis. Va treballar bueno, dibuixant a periòdics, venguent sabates, també va fer de mariner, bueno, va picar moltes coses. Efectivament, llavors en 30 anys va entrar a sa Playhouse, no?, de Pasadena i va entrar tard en el món de l'actuació. Va estar un temps picant aquí i allà fent obres així de teatre alternatiu, sobretot en estiu.
Sí.
Però llavors, ja més endavant, llavors ja va començar a actuar a Broadway, que ja va començar a ser conegut el seu talent. En 1964 va debutar a Broadway en sobre Annie Wednesday, qualsevol miércoles. I llavors també va sortir, va començar també a treballar en el cinema. No sé, hi ha una pel·lícula que es diu Mad Dog Call, de 1961, en sa que allà surt amb en Terry Savalas i fa un paper que no surt ni en els crèdits, perquè és que no diu ningú. Només surt d'allà i fa de relleno. Va ser, m'ha dit, la seva presència
bueno,
cinematogràfica.
Pica pedra, no?, el que es diu al principi.
Clar.
De la carrera.
Però pensa que llavors, després d'això, més de 80 pel·lícules a seues esquenes. Bueno, de fet, ja va... A primers del segle XXI es va retirar esgotat, perquè ja... Clar, és que la professió d'actor també és dura. I tantes pel·lícules... Era el que ell diu que... que a ell li encantava actuar i que realment, que en realitat, aunque era agotador, però tampoc li cansava, diguem, fer treballar en el que més s'estimava. Però després, quan es va retirar, es va ficar llavors amb un embolic de coses, pintava, era escritor.
5 novel·les publicades.
Exacte, una d'elles que acabava escrivint amb un submarinista, que era, bueno, ara és nom, tampoc el recordo bé, però que era una novel·la de l'any 1999, saps?
Wake of the Perdido Star, no? El despertar de la perdida.
Sí, que en Daniel Lenihan era escultor d'aquesta novel·la. També va construir cases, més de 10 cases.
Caram!
Sí, el 1990. O sigui, pilotava també avions, li agradava molt córrer cotxes de competició, sí. Va participar a la competició de Daytona. O sigui, que realment un home molt, molt prolífic.
Està pensant, em sembla que era en Robert, el Paul Newman, que també li agradava el tema de la velocitat.
Sí, amb això coincidien, sí, saps? Sí. I, bueno, ell va estar casat en 1956, que va tenir un boix i dos boixes, però llavors van divorciar en 1986, llavors es va casar... era una professora de piano que es deia Betsy Akanawa,
sí.
Que van tenir una relació de 7 anys, llavors van casar en 1991 i van estar junts fins, bueno, que s'ha mort una mica escabrosa, no?, que va tenir, perquè pareix ser que, bueno, es van trobar tots dos morts, però que en Jim Hammond portava 9 dies ja mort a casa seva. I sembla que era perquè, clar, ell tenia una demència molt, 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 molt avançada, i sa dona, curiosament, la va mossegar una rata que li va transmetre un virus, el hantavirus, i que, en certa manera, li va causar una sepsis i bueno, es va morir allí. I el pobre home, amb demència i figura...
No se'n va saber fer cap.
No sabia ni cridar la policia, no sabia què fer, va morir de fam. Ah. Bueno, encara tenen que mirar, esbrinar diverses coses, autòpsies per baix, es parla d'això, que aquest home va morir... Ell i un descans, que te'l van trobar mort, saps? I, bueno, gent de manteniment es van enterar que allí veien que van trobar la casa tancada, però sense clau, van poder entrar dins, es van trobar i van quedar a la policia, bueno, i llavors va saber pues, tot el que va passar després. Un final, però que encara i tot, sí que és veritat macabre, però que no es mereix un actor que realment és de les millors estrelles que ha tingut Hollywood.
Dos Oscars, no?
Dos Oscars, una per ser paper Jimmy Popeye Doyle, que fa d'aquell policia que du aquell capell així, que és com un pobràs,
sí.
Que famosa pel·lícula de French Connection, de William Friedkin, 1971, que està basada en un fet real, tant ell com en Roy Schneider, seu company policia, fan de dos personatges que van existir realment, dos policies que van, ells tots sols, van desmantelar una red de narcotràfic que havia a Nova York i a part rebel·lar-se contra les autoritats policials, perquè van esbrinar ells. A la pel·lícula ells sospiten d'uns personatges que es junten a Copacabana, un bar en el que el protagonista sol anar de manera habitual com client, i sospita que algú es mou allí, i llavors ja comencen a esbrinar, fins que arriba amb una persecució de les primeres que es varen fer ja famoses en el nou cinema policíac americà dels 70, que són aquestes persecucions físiques que tenen com un to documental molt vigorós. Això era molt típic d'en William Friedkin. William Friedkin és que sabia...
Quan dius to documental vols dir que t'ensenyen la ciutat, les coses que passen,
sí,
mentre hi ha la persecució.
Sense decorat, no? Sí, i tot així molt a peu de carrer. No?
Realisme.
Molt realista, molt autèntic, però també molt vigorós. Sabrà manejar molt bé els muntatges, la càmera, saps, la persecució.
Recomanació, French Connection, amb la que Gene Hackman va guanyar el seu primer Oscar, en aquest cas com a actor principal. Després, l'any 93, en guanyaria un altre, en aquest cas pel seu paper de millor actor de repartiment, a part Sin Perdón, exacte.
Sí, que fa d'un xèrif sense escrúpols, que també havia estat abans un bandoler, però que llavors ja és un xèrif, una persona amb una extrema crueldat, i que fa una contrapart en Clint Eastwood admirable. Una pel·lícula que, curiosament, en Clint Eastwood va aixecar cap, perquè va ser d'aquests directors actors que la seva carrera cada vegada es anava gastant més, fins que de repente allò va suposar com una medalla final, no?, en aquella carrera. No, va ser un nou començament, perquè Clint Eastwood va començar a
dirigir i a protagonitzar noves pel·lícules.
I a ser considerat director de prestigi, ja és la seva bellesa, no? Saps?
I tant.
I és una gran pel·lícula, un gran western, que també en Jim Hammond és que es movia tot bé, saps? Fos d'això, de xèrif, de comandant d'advocat, de militar, també algun paper còmic, policia... era realment un actor que encaixava molt bé. Recordar que ell també era la interpretació que va fer en Art de Mississippi, que pel·lícula de Alan Parker, 1989.
Sí. També premiat pel seu paper.
Va estar nominat allí també, sí.
En els Oscars, i diria que en els, a la Festival de Berlín també es van portar.
Exacte.
Un guardó.
Investiguen allí, bueno, s'ha mort de tres activistes pro drets humans en el Mississippi del sud dels Estats Units dels anys 60. I va, bueno, fa un paper també memorable. És un actor que realment, això fas grans actors, que quan veus la seva interpretació i te fiques dins el que hi fa, deixes de veure l'actor, veus realment el personatge.
Exacte.
Saps? I és que era una persona molt autèntica i molt natural. I ho hem de recordar també, bueno, ell, no sé, una pel·lícula va fer Robert Ross en 1964, que era Lilith. Un drama fort, que és sobre, en realitat, sobre la destrucció de l'amor, no? Era una pel·lícula en què en Warren Beatty començava ja, diguem, dava les seues primeres passes com a actor, diguem, a fer-se conegut. Amb ell surten el Gene Seberg, i ell, bueno, és una relació, ell, el personatge que interpreta en Warren Beatty, es diu Vincent, a la pel·lícula, té una relació amb la seva mare, una relació així, molt estreta, quasi pot ser incestuosa, però no arribant en aquest extrem, sinó una mica dins el seu interior, no? I en certa manera traspassa aquest sentiment a Sant Lot, en què té una relació en el Lilith, que interpreta en Gene Seberg, i allí també en Gene Hammond fa un paper secundari, però un paper molt sòlid, de tal manera que en Warren Beatty el va recomanar per fer de seus germans la pel·lícula Bonnie and Clyde de l'any 67. Que ahir va ser quan realment va catapultar el sector ja en el èxit.
Bonnie and Clyde, la història dels criminals.
Dels anys 60. Una pel·lícula que hem de dir que en David Newman, Robert Benton, els guionistes, Robert Benton, Déu sonava, és que va filmar llavors Kramer contra Kramer, amb Dustin Hoffman. Pues, li havia encantat la pel·lícula de Jules and Jim, l'havien vist 13 voltes d'en Trifó, però també l'havien vist al final de l'escapada d'en Godard, que aquesta relació, saps, entre amb Jean-Paul Belmondo i en Gene Seberg, que és, no?, l'actriu, crec que és Gene Seberg, una nota molt guapa en cabell curt, però pues, aquella relació que tenen una mica de bandit i de parella, això els va influir molt, a sort interessar-se sobre també la vida de dos criminals als Estats Units que havien arribat a estatus de mite, que eren Bonnie and Clyde, perquè llavors també van llegir una novel·la que parlava sobre la vida d'aquests criminals i tots van proposar en Trifó rodar-la. No van ser, van parlar amb Warren Beatty, que Warren Beatty era el que anava a produir la pel·lícula.
Sí.
Ell i en Leslie Caron van parlar amb en Trifó per fer la pel·lícula. En Trifó, que estava liat amb Fahrenheit 451, no? Aquella pel·lícula de ciència-ficció.
Sí, 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 la dels bombers, no?
Sí, exacte.
Va, i els llibres.
Li van proposar en Godard de filmar-la. No?
Al final ni l'un ni l'altre.
No, al final en Arthur Penn. Arthur Penn, que era un home cult, era literat i director d'escena d'art dramàtic, un home d'esquerres molt compromès amb els drets socials i molt crític en la intervenció nord-americana a Vietnam. De fet, les seues pel·lícules sempre tenen aquest post una mica de contracultura i de crítica contra el sistema. Va acabar molt cremat de la pel·lícula que hi ha, La Jauria Humana, perquè a sobre desmuntatge la pel·lícula el feren fora, va tenir unes diferències en el seu productor. Bueno, van engegar.
Si després de dirigir la pel·li, quan han d'empaquetar-la ja per sí. presentar-la al cinema, es fan fora el director.
Sí, és que passa una cosa, és que als Estats Units, que no passa com a Europa, els productors tenen la darrera paraula, saps?
El que posa els sous,
sí, posa mana. La pasta, vull dir que allí, si no ets un director de renom i que tens una productora teua, que ells t'ho pretenen, els que talles bacallà, te'l tallen els altres, no? I és per això que sempre és molt tradicional aquests conflictes que sempre hi ha entre els actors, directors i productors allí, perquè, clar, allí realment les grans cadenes, les productores, són les que controlen. Doncs, pues, bueno, a sobre del càsting, van pensar en Bob Dylan, perquè és que...
Per fer Bonnie and Clyde.
Sí, perquè en Clyde es pareixia una mica, les fotos. Però, bueno, al final va ser Warren Beatty. També volien, bueno, una estrella que ja començava a ser en aquella època. Llavors d'actius varen buscar a Jane Fonda, varen pensar en cosa amb Cilly McLean, la germana del mateix Warren Beatty, amb en Shu Lion, la de Lolita, la seu ex també en Natalie Wood, que per cert no el varen poder contractar perquè es va intentar suïcidar en aquell any. Crec que havia sigut una ruptura traumàtica amb el mateix Beatty.
I com van arribar a la falla amb Dunaway?
Perquè resulta que després, bueno, va ser Natalie Wood el que va fer que d'alguna manera van enterar que hi havia una actriu, una actriu que era una perxa, na Faidana, havíem de dir que na Bonnie era un tap, no media més d'un metro cinquanta, na Faidana era tot el contrari. Però era una actriu molt intensa, molt entregada, va destacar en dos papers a Broadway i van de ser, diguem, crec que va fer alguna pel·lícula però menor, però aquí va ser el seu primer paper important. I és que la química que tenia amb Warren Beatty era explosiva, la pel·lícula, saps? I va ser, bueno, va ser tot un èxit. De fet, la pel·lícula va costar $1.500.000. En Warren Beatty cobrava $200.000 per ell només, com a estrella, més un 40% de taquilla. Es va fer milionari. Wow. Es va fer milionari. Perquè la pel·lícula va ser tot un èxit.
Mira El País, el que diu d'aquest film, Bonnie and Clyde, de Christian Penn. Vull bé?
Arthur Penn.
Diu, sobresaliente, historia situada en plena depresión estadounidense, dirigida con maestría y elegancia, violenta algunas veces, simpática otras.
És que ahir en Dinta Volaris, que és localitzador, va buscar llocs que talment aguantaven d'aquella època de la Gran Depressió, perquè clar, la pel·lícula està ambientada en l'any 1934, la època de la Gran Depressió. Llavors també és l'il·luminació, que és l'il·luminació bueno, molt cromàtica, no?, d'en Barnett Guffrey, que és director de fotografia, perquè en Penn la volia rodar en blanc i negre, el primer.
Wow.
Però li van dir que per la violència extrema que es veia en la pel·lícula era millor en color, saps? Però també és una pel·lícula que mescla la violència extrema, era en aquella època, altres directors, saps, com en Sam Peckinpah, pues, mostraven...
Perros de paja...
Clar, que aquella violència tan extrema... En el mateix temps, també té escenes que són una mica un slapstick, perquè, clar, en Bonnie i en Clyde eren dos criminals perquè es comportaven com dos boixos petits, que el que volen és passar s'ho bé, trecar amb bancs, però, clar, en seguida, la gent pobra, els pagesos que s'han quedat sense terres per la Gran Depressió, els encumbren a mites perquè ataquen els bancs que els han robat, que aquests bancs que han desassociat, s'han llevat les propietats. Ataquen en els que ells veuen es causant de les seues desgràcies. Doncs en seguida van ser elevats a mites aquests dos. I aquest ambient festiu de criminals que s'ho passen bé està molt ben reflexat a la pel·lícula, perquè quan hi ha aquestes persecucions comença a sonar un banjo a tota canya,
sí.
Saps? Que dona que també sigui una mica, com una mica divertit, no? Perquè la pel·lícula també té una violència terrible, extrema.
Bonnie and Clyde.
Quan se matrallen al final és quasi, veus allà com tremolen els dos casos com un ball de la mort.
No us queixeu si us acabem de fer un spoiler, perquè, a veure, heu tingut gairebé 60 anys per veure-la, eh?
Sí, sí. No, però és una pel·lícula que no et canses de veure, eh? Hi ha Gingy Hammond, que fa de germà de Clyde Barron, Barbarro, sí. va estar nominat a l'Oscar per aquest paper, però el va rebre sa dona, que fa de sa dona.
Na Faye Dunaway?
No. De sa dona de Gene Hackman. Va rebre un Oscar a millor paper de...
Bé, hem repassat una mica la cinematografia més destacada del gran Gene Hackman, que ens va deixar amb 95 anys, ara fa molt pocs dies. No sé si vols destacar alguna cosa més, Toni...
Bueno, La noche se mueve, també, de l'any 75, que és una pel·lícula que... En sé que surt allí una, però molt, molt jove... Ai, la filla de Tippi Hedren, com es diu? En sé que havia estat dona d'en... Mira, va quedar desbanjo de la pel·lícula.
A veure... Bonnie and Clyde, eh?
Sí. No, no sé si està filmin o...
Està filmin. Saps? Està filmin, confirmat. Ja sabeu que a partir del directori de cinema tan interessant que és Film Affinity, allà, a més de crítiques, resums i tràilers, podeu veure en quina plataforma podem veure a Espanya la pel·lícula en qüestió. En aquest cas, doncs, per subscriptors està filmin, també la podeu llogar a Rakuten o a Apple TV o a Google Play o a Amazon Prime.
Jo vos recomano molt La noche se mueve, perquè és una pel·lícula molt diferent sobre... Tu saps els icons detectius com podien ser Humphrey Bogart o també pues, en Paul Newman i els mateix Steve McQueen, recordant sí. Bullitt, no? Pues, la pel·lícula aquesta de La noche se mueve mostra un detectiu diferent, que l'interpreta Gene Hackman, feia un paper però impressionant, una persona pues, molt decepcionada, d'ell mateix de la vida que ha dut, en què... té una crisi de parella, que és raro explicar als detectius que mostrin molt el que és la vida particular dels detectius, sempre es fica més en el que és la trama detectivista per se, no? Però aquí juga dos bandes molt bé, tant per una banda la seva crisi de parella, que provocada pel seu estil de vida, no hi és mai a casa, sempre té que estar viatjant, perquè la seva feina l'obliga, la seva dona acaba tenint relacions amb altres companys, I ell realment se l'estima molt, però se'l veu molt insegur, com que no sap de quina manera estimar-la, no? Però en sa mateixa llavors també hi ha una trama en sa que una actriu en decliu li demana que busqui la seva filla, que ha desaparegut, una boixa de 16 anys. Fotis, és que precisament jo no tinc ara el nom. Tu eres la dona d'Antonio Banderas, Melanie Griffith, no?
Melanie Griffith.
Que surt allà una garrida, fet una garrida, i que en realitat al final se sap que s'amaga a casa de la seva segona parella, d'aquesta actriu. El seu primer marit, que era un director de pel·lícules bíbliques, la va deixar perquè tenia com... Deia, diu l'actriu, la dona que busca la seva filla, que contracten aquest detectiu, en Jim Hackman, que era perquè perillava la salut mental dels dos o alguna cosa així, no? Diu la pel·lícula.
Mira, Namàtic ens fa un comentari que té molt present Art de Mississippi, amb el paper de Jim Hackman, la pel·li que comentàvem abans al principi.
És molt recomanable, eh? I ara tot el que està passant avui en dia, saps, als Estats Units, que s'està tornant amb aquests extrems tan perillosos, saps? És una pel·lícula jo crec que hi ha que recuperar. Que hi ha que recuperar i...
Una pel·li de l'any 1988.
I revisionar.
Que podeu veure també a Filmin. És que les pel·lis bones, perdona, però la majoria estan a Filmin.
I quan també es podien parlar, també. Va fer llavors l'aventura del Poseidon, que fa d'un mosseny. Que, per cert, l'escena de perill que fa la va fer sense especialista, que ja se la juga, perquè que crec que sense cap tipus de protecció. Llavors també Sir Conan Doyle va fer segona part també de French Connection, va fer també pel·lícules que recordem, bueno, posteriors de Film, La Tapadera, va fer tres pel·lícules de John Grisham, també. El Jurado va ser l'única pel·lícula en que va fer amb en Dusty Hoffman, que eren molt amics, l'única en que surten els dos junts.
Van compartir pis a Nova York, juntament amb en Duval, també.
Sí, exacte. Lleva el poder absolut en 1997 i va fer d'un president d'Estats Units corrupte que mira de tapar un assassinat que, bueno, ella assassina la seva amant i en Clint Eastwood que hi fa d'un lladre de guant blanc, veu tota l'escena d'escrim. Curiosament, la dèria que va fer com president Viaje a Moonsport, es diu, 2004, que és una comèdia i també fa de president d'Estats Units. I llavors, Jaula de Grillos, que fa d'un senador que de sobte descobreix que la seva família política són dos gais que regenten un club de drag queens, una pel·lícula que és molt exhilarant, és una pel·lícula molt, molt, molt divertida. Ràpida i peligrosa, en Sam Raimi, que manejaron Stone. Bat 21, que hi fa d'un coronel, també bastant, bastant carismàtic, sobre la guerra de Vietnam. És que jo crec que tota la filmografia d'en Jim Hackman, aquí li podem dedicar-li pues, hores i hores, no? Rojos, amb Warren Beatty, precisament, de 1981, llavors Bajo el Fuego, de 1983, de Roger Spottiswoode, Otra Mujer, amb Woody Allen, també, 1987.
Amb Woody Allen, eh?
Sí, exacte. 1994 amb Maria Roja i surt amb Viggo Mortensen, una pel·lícula també de militars i de submarinos, que submarinos també és un subgènere per se, saps? Per ell mateix. 1998, Enemigo Público, que ell va fer una pel·lícula, ah, sí, volia recordar una mica també la conversació amb en Coppola, que una pel·lícula que saps bé que té moltes connexions amb Blow Up d'en Antonioni i Blow Out de Brian De Palma, que és sobre com està filmada. Una pel·lícula que narrativament és com molt buida, perquè és un investigador que escolta una conversa contratada pel marit de sa dona entre una suposada relació entre ella i una altra persona, perquè llavors això et du a una situació molt més complicada, a una conspiració. Em diga que aquesta pel·lícula era l'època de les conspiranoies polítiques d'aquella època, els anys 70, no? Com per mort de l'escàndal Watergate, no m'ha recordat els homes del president, per exemple. I és una pel·lícula que en realitat gràcies al gran muntador de Walter Moore, és el protagonista de la pel·lícula. És el que te guia, les conversacions, aquestes remors continuades sense banda sonora que acompanyi i que a poc el protagonista, en Jim Hackman, que és el investigador, que està allà a casa seu amb totes aquelles cintes, aquells magnetòfonos i allà pues, intentant investigar el que hi ha darrere d'aquestes converses, poc a poc acaba inclús perdent una mica el cap, no? Que hasta ell mateix li entra la paranoia que dins casa seva també està plena de micròfons que puguin estar filmant. Una pel·lícula molt recomanava d'en Coppola. entre els dos padrinos, que també hi ha que rescatar. Pot ser que estigui filmint, segurament.
La conversació està filmant.
Veig, pues, molt recomanable també.
Toni Cordero, gràcies avui per recuperar aquesta figura que ens ha acompanyat tantes tardes i nits de cinema, la de Gene Hackman. Que vagi molt bé, fins d'aquí un mes.
Gràcies, adéu.